Radio Decidim.
A l'abril de 2019, a falta de gairebé un any perquè arrenquessin els primers pressupostos participatius de Barcelona, es va celebrar un lab per aprofundir en el disseny de pressupostos participatius vinculats a la planificació estratègica de la ciutat. En aquest lab, prenem com a punt de partida el procés de participació del Pla d'Actuació Municipal de Barcelona el 2016, que no va incloure pressupostos participatius, amb la finalitat de millorar-ho i enriquir el debat de cara al nou PAM del 2019 al 2023, a més d'aprofundir en el paper del Decidim pel desenvolupament d'aquests processos de participació. Escolta la Carola Castellà, professora associada al Departament de Ciència Política de la UAB.
Dia. A tots i totes, algunes cares conegudes aquí que, amb qui treballem molt. No? Bueno, tinc un doble repte. Primer és parlar de pressupostos participatius en 10 minuts i segon, fer-ho sense el PowerPoint que m'he deixat a casa. Llavors, és un repte important. Quan em van dir de fer allò de pressupostos participatius, jo estic cansada ja d'explicar com els criteris que ha de tenir un bon procés participatiu de qualitat en pressupostos. Vaig pensar que potser era més interessant llançar el que per mi són unes idees clau, unes idees també en clau de reflexió i també per provocar algunes d'elles. D'acord? Per tant, després de fer un exercici d'intentar reduir al màxim en 10 minuts, he trobat 8 idees que us llenço i que algunes de les quals les intentaré donar un suport amb una publicació que després us he deixat per allà que hem fet des de la Diputació de Barcelona, d'acord? I us parlaré de tant en tant d'uns anàlisis d'unes experiències, de 10 experiències en concret, algunes d'elles estan aquí davant amb nosaltres, de pressupost del 2016, d'acord? És a dir, analitzades el 2017 amb pressupost del 2016 quan el pressupost participatiu ja s'havia acabat. Val? Llavors aquest és el context, el marc de la xerrada. La primera reflexió que us vull fer és que quan anem a la definició de pressupostos participatius sempre surten conceptes associats com per exemple que és una metodologia innovadora, d'acord? Que ens permet implicar la ciutadania, no? En la part de decisió de com es gastarà una part del pressupost públic. La primera idea que llenço és: podem parlar d'innovació després de 20 anys que a Catalunya portem fent experiències de pressupostos participatius? Podem parlar d'innovació? Aquesta és la primera idea. A Catalunya els pressupostos participatius van començar amb el mandat 1999-2003, que és quan es van fer les primeres experiències de pressupostos participatius amb el conegut Rubí, per exemple, que segurament n'heu sentit a parlar, o el Figaró. D'acord? Era com el moment que realment els pressupostos participatius a Catalunya podíem dir que eren innovadors. Després vam passar per un moment d'alta eufòria en el mandat 2003-2007, on amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la Fundació Jaume Bofill, es va donar molt suport i es van donar diners, diguéssim, per impulsar aquests projectes a la resta de territori. Val? I llavors va ser un moment de gran auge dels pressupostos participatius. També un moment interessant quan apareix la Direcció General de Participació Ciutadana, d'acord? Que fa que aquests pressupostos participatius a banda de la província de Barcelona es puguin extendre a la resta de Catalunya. El mandat 2007-2011, com bé sabeu, moment de crisi econòmica, d'acord? Moment que la participació deixa de ser important per la majoria, potser no important, diguem que deixa de ser la prioritat en la majoria d'ajuntaments, perquè prou en tenim, no? En gestionar necessitats bàsiques, d'acord? Això dels pressupostos queda òbviament molt oblidat, d'acord? Potser en un moment on feien més falta, no? Perquè què més interessant que gestionar la despesa pública, no? Amb la ciutadania en un moment de crisi. Però diguéssim que en aquest moment ens queden totalment oblidats. Arribem al mandat 2011-2015, el moment de l'11M, el moment del 15M, el moment on els ajuntaments tenen menys capacitat econòmica, d'acord, però on la ciutadania està més mobilitzada. Sí? I l'últim mandat, no? el que ara justament acabem, que és el moment on candidatures alternatives, no? Candidatures d'esquerra arriben a governs, no? com són la CUP, com són els comuns, com és també Esquerra Republicana ho portava en els seus programes electorals, que de fomentar l'impuls dels pressupostos participatius. D'acord? Per tant, primera idea, innovació ja el 2019, no sé si podem parlar d'innovació, no? És una idea que us llanço. La segona idea és que què entenem per pressupostos participatius, d'acord? És a dir, la diversitat és amplíssima. De models n'hi ha moltíssims i de metodologies també. Llavors aquí us hagués posat una diapositiva on hi havia a nivell europeu, us posava uns quants autors, no? Com són Yves Saint-Thomé, com és Allegretti, com és Herzberg, que parlen de models de pressupostos participatius a nivell europeu. Després tenim a l'estat espanyol, gent com Ernesto Ganuza o com Francisco Francés, que parlen de com són els pressupostos participatius a l'estat espanyol, no? I de quines característiques han de tenir. En el PowerPoint que us pengin hi haurà la referència bibliogràfica perquè ho pugueu veure, les grans diferències. I aquí a Catalunya tenim, per exemple, l'experiència d'Ismael Blanco, de la Marta Ballester, que han estat també estudiant, no? Què són els pressupostos participatius i quins models hi ha. Val? I veureu que hi ha molta diversitat i que hi ha opinions, no? A tot li podem dir pressupostos participatius, a totes les metodologies, ens ho hem de pensar. La tercera idea, que potser trobareu que sóc una mica friqui, però és que a mi els pressupostos participatius m'encanten perquè justament per una idea que ha dit l'Arnau, no? Perquè realment és com el punt de combinació entre la democràcia participativa, la deliberativa i la democràcia directa. No? La participativa perquè, clar, el pressupost participatiu va sempre acompanyat o hauria d'anar sempre acompanyat d'un procés de participació ciutadana, no? La deliberativa perquè hi han d'haver espais de deliberació on es deliberi sobre les propostes, oi? I la directa perquè tenim l'espai de votació directa, i vinculant sobre aquelles propostes que decidim juntament amb la ciutadania que s'han d'implementar. Per tant, és com un triangle perfecte, no? D'una experiència de millora de la democràcia representativa. És un triangle, és utilització de diferents metodologies, no? Per arribar a aquest punt de millora. Per tant, la quarta idea, tecnopolítica, tecnoprocessos i tecnopressupostos. Vale? L'idea és com la línia. No? La veritat és que els pressupostos participatius donen aquesta oportunitat, no? De vincular els espais més presencials de participació més tradicionals, no? Amb nous espais de participació online, com pot ser, per exemple, és perfectament la plataforma Decidim, o espais de vot electrònic, no? Que hi ha diverses plataformes. Llavors, això vist com una oportunitat. No? El repte és aconseguir que aquests espais, no? Online siguin realment espais que permetin crear espais deliberatius, participatius i propositius, no? I que vagin més enllà de la comunicació, la informació, la publicitat, no? I que aconseguim crear aquests espais que siguin participatius i deliberatius. Llavors aquí també hi ha molta literatura, no? Ja tenim els ciberoptimistes i els ciberpessimistes, no? Sobre tot el tema de la tecnopolítica, no? Els ciberoptimistes, no? Que són aquells que pensen que realment, doncs, les xarxes, no? I les plataformes ens donaran un espai, doncs, per tenir més accés a més informació, no? Que sigui més fàcil, doncs, la incidència política, no? La creació d'espais de comunitats com les Think Communities, és a dir, no? Els que veuen les xarxes, veuen internet, veuen les plataformes com una oportunitat. I després tenim els ciberpessimistes, no? Que són tots aquells que creuen, no? Doncs que l'únic que farà és que són espais on accedeixen els que ja habitualment estan mobilitzats i els que a més, vull dir-te, el que fan és crear una escletxa, el que es coneix com la bretxa digital, no? L'escletxa digital entre, doncs, aquells que tenen accés a internet, no? I que entenen la comunicació i l'espai i aquells que no l'entenen. No? Llavors, aquí us posava, no? Per exemple, tenia una... Opa. Espera't. Voleu buscar-vos una taula... bueno, és igual. Us volia buscar una taula on es veia, no?, que la majoria de municipis el que utilitzen són... Deixem aquesta aquí. Espais híbrids, oi? Que combinen la part presencial amb la part online, no? I que aquesta seria com si la meva aposta, no? De dir, no em considero ni super ciberoptimista ni ciberpessimista, no? Més aviat crec en la hibridació dels dos espais. Enllaçat amb això, hi havia la cinquena idea, que és el repte de la inclusivitat, d'acord? Llavors, efectivament, jo crec que superar l'escletxa digital és un dels reptes que tenim, no? Com a tècnics i tècniques de participació o polítics que impulsen el tema dels pressupostos participatius. Però crec que els pressupostos participatius és un doble repte, perquè hem de tenir en compte no només el tema de la representativitat d'aquells qui voten, no? O d'aquells qui participen en el procés, sinó un repte encara més important, que és que les propostes que es fan als pressupostos participatius venen directament condicionades per aquella població que participa al pressupost. D'acord? Llavors, per tant, ens poden sortir pressupostos i propostes molt esbiaixades. No? És a dir, hem de tenir en compte on està la gent gran, no? On són les dones, on són els joves, on són els infants, perquè si no els que acaben proposant sempre són els mateixos. Per tant, per mi el repte de la inclusivitat és doble, no només amb quants ens participen i quan diversos són, no? Tant en la fase de, per exemple, en la fase de votació, no? No el número i analitzar com de diversos són, sinó que aquestes propostes que estan fent realment estan representant el total de la població, perquè si no ens acabarem posant en una situació en la que els que ens estan fent propostes són uns privilegiats, en veritat. No? Per tant, aquí tenim un altre repte important. La sisena, que serà, suposo, polèmica, sobretot entre els ajuntaments, és el tema de la coproducció de polítiques públiques. No? Els pressupostos participatius, el que estem fent fins ara és desvincular qui fa la proposta sobre com s'executa. No? Llavors, aquí també és un punt que jo plantejo un debat. És un debat polèmic. En pressupostos participatius juvenils, el que es fa és que els joves que fan les propostes ajuden, fan la implementació de les mateixes, d'acord? Però això en els pressupostos generals ho tenim totalment desvinculat. És una idea que llanço, és veritat, porta molts problemes, d'acord? Per exemple, doncs, podem acabar fent subvencions encobertes, podem acabar tenint agendes ocultes en les propostes que es fan, és a dir, i després com vinculem aquesta ciutadania que ha fet la proposta en la implementació. No us dic que sigui fàcil, però llenço aquesta idea, d'acord? I penseu que en els pressupostos juvenils està molt ben valorat el fet de que els joves implementin propostes, d'acord? Es considera ja gairebé com un tema més com d'acció comunitària, si voleu. Val? Per tant, us llenço la idea. Setena idea, i acabo. L'import importa, val? Aquí feia un doble joc i quedava bé la diapositiva, ara l'import importa, i els recursos que destinem al procés també importen, d'acord? És a dir, són dues coses diferents. No podem fer participar la ciutadania sobre imports que siguin irrellevants, val? No té sentit. No? Vull dir, a vegades he vist casos que dius, a veure, sisplau, no? Vull dir, gairebé és insultant, per tant, per fer això no facis res. No? L'import importa, i aquí sí que he deixat aquesta ja per no liar-la més, no? Però aquí sí que veiem alguns municipis d'aquells que us deia, doncs, no? Els imports que l'any 2016 havien posat a participació i què representava del total del pressupost. Però molt important, no es poden fer pressupostos participatius sense recursos. D'acord? Llavors, la participació és cara, els pressupostos participatius encara més. I quan dic recursos, em refereixo a recursos econòmics per al procés, val? La campanya de comunicació és cara i s'ha de pagar. Si necessitem hibridació i parlem de tecnopolítica i de tecnoprocessos, però també parlem de processos presencials, necessitem dinamitzadors, necessitem dinamitzadores, necessitem tècnics. Necessitem recursos tècnics. Val? Tenim equips de tècnics de participació normalment reduïts en els ajuntaments i un procés de pressupostos participatius necessita la implicació de molt equip tècnic de dins de l'Ajuntament. Val? I necessitem, el que no surt a la literatura, però us ho dic jo de l'experiència, els recursos emocionals, val? Sobretot pels equips tècnics. I què vull dir amb recursos emocionals? Vull dir que l'equip tècnic de participació ha de treballar amb el secretari i la secretària, amb l'interventor i l'interventora, ha de treballar amb l'oposició, ha de treballar amb els veïns i les veïnes que estan frustrats i frustrades perquè les seves propostes no surten, ha de treballar amb els tècnics i tècniques d'urbanisme, ara també hem de treballar amb els informàtics, amb perdó a tots els que esteu aquí, no? Però vull dir-te, són un mes. Estem demanant o demanem, necessitem un superequip tècnic de participació, d'acord? És a dir, llavors el recurs emocional és molt gran. I referit a l'últim punt de la idea aquesta de l'econòmic, el que volia també llançar-vos és la idea de que pressupostos participatius va més enllà de les inversions. Val? Per tant, siguem atrevits. No sempre, és a dir, la majoria d'experiències és pressupostos participatius vinculat directament al pressupost d'inversió. No té per què. No té per què. Val? És més complexa, però no té per què. Val? Idea número 8. També vinculada una mica amb el que deia l'Arnau. A veure, reivindico processos de pressupostos participatius modo slow, val? Com el menjar, igual. Val? És a dir, a la taula, que podreu veure en la publicació que hi ha, la mitjana de processos participatius es fa en 9 mesos. Val? Comencem pressupostos participatius sense haver acabat la fase d'implementació del primer procés. Ja li estem demanant a la ciutadania que automàticament ens faci propostes per l'any següent, quan ni tan sols hem implementat les del primer any. Val? He treballat amb tècnics i tècniques que posaven en valor el fet que havien fet pressupostos participatius en 4 mesos. Val? És a dir, si us plau, no? Model slow. Llavors, què vol dir això? Clar, quin és l'ideal? Home, l'ideal és el que estem proposant aquí, no? De dir, vinculem els pressupostos participatius amb el PAM, això seria l'ideal, d'acord? És a dir, pensem quin és el pla de mandat i pensem, no? Vinculem el pressupost que tenim. Que no pot ser, perquè és molt agosarat, fem-ho cada 2 anys, no? Però sisplau, vull dir-te, menys quantitat i més qualitat, no? Jo crec que aquesta és la idea, i això ens permetria que no tinguéssim els ensurts aquests de i què passa quan surten propostes que no estan en el PAM, no? Què passa quan va en contra del nostre programa que tenim? És a dir, clar, d'acord? Per tant, tranquil·litat, no? Jo sé que hi ha molta pressió política, però aquesta és una idea, jo crec que no per votar més, no? No per votar més vegades, són millors aquests processos. Llavors, per acabar, dius que l'explicació que he fet, a part de la literatura que trobareu aquí en la publicació que us he deixat allà, és fruit de gairebé 2 anys de treball molt intens amb molts ajuntaments de la província de Barcelona. Val? Algun d'aquí està aquí i us explicaran les seves pròpies experiències. Per tant, és fruit també del coneixement compartit creat entre tots, no? No és que jo ara m'hagi il·luminat aquí, sinó que és una mica el treball de tots i també els hi volia donar les gràcies, ja que esteu aquí, doncs de la vostra generositat, que sempre que us cridem, veniu, feu grups de treball, contesteu qüestionaris, i bueno, gràcies a vosaltres, diguéssim, també el coneixement avança. Gràcies.